Benvinguts a El món és digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes i benvinguts al món és digital, el programa on explorem el paper transformació de la tecnologia a la nostra societat. Avui ens acompanya la Eva Roura, directora de transformació digital a MTT Data Europe and LATAM, una professional amb una trajectòria exemplar liderant processos d'innovació tecnològica i transformació humana dins el món TIC. La Eva ha estat reconeguda per la plataforma Dona Digital com una de les 30 dones TIC de referència a Catalunya i combina la seva mirada estratègica amb una vocació clara per fer de la tecnologia un lloc més humà i més inclusiu. Parlarem amb ella sobre lideratge, igualtat, trajectòria professional i consells per a les noves generacions de dones digitals. No us ho perdeu.
Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.
Avui ens acompanya Eva Roura Lloberes, directora de transformació digital a MTT Data Europe and LATAM. Una professional amb una llarga història, amb una llarga trajectòria, liderant processos de canvi en organitzacions de diversos sectors. La seva mirada estratègica, humana i orientada a la innovació l'ha convertit en una figura destacada dins del món TIC aquí a Catalunya. Eva també exerceix com a mentora i assessora en Business Agility i últimament ha estat reconeguda com una de les 100 dones TIC referents de Catalunya. Eva, doncs, benvinguda a aquest programa d'entrevistes de Dona Digital. Bueno, és un honor, evidentment, tenir-te aquí avui amb nosaltres per conèixer una mica més el teu recorregut, la teva trajectòria i la teva visió de futur i, el que ja és obvi, el teu compromís amb un ecosistema tecnològic molt més inclusiu i més humà. I la primera pregunta és obligada, és com vas començar la teva trajectòria en el món digital i si tens algun moment clau que va marcar especialment aquesta trajectòria.
Bueno, molt bé. Primer de tot, molt agraïda que m'hagueu convidat i també molt agraïda amb aquest reconeixement i aquesta visibilitat. I bé, jo vaig començar estudiant telecos, enginyeria de telecomunicacions aquí a la Universitat Politècnica de Catalunya i això va ser com la meva entrada al món tecnològic. De fet, a mi sempre m'agradava molt la ciència i em vaig encaminar els meus estudis cap aquí i de seguida que vaig acabar la carrera vaig començar a treballar en consultoria tecnològica perquè a mi em feia molta il·lusió, m'agradava molt el tema de tractar fer projectes i el que sí que em vaig trobar des del principi és vaig estar en diverses consultores que estaven en molt de creixement, també era un moment que hi havia molts temes nous tecnològics, que de fet això sempre es repeteix perquè és un món que és molt dinàmic i vaig començar amb projectes on vaig aprendre molt perquè eren tecnologies noves, però també eren projectes que eren en diferents clients. Jo vaig estar en el món web i llavors era un tipus de feina que m'agradava molt perquè era molt creativa, de dissenyar, per exemple, la pàgina web del Gencat, sabíem de fer els portals, entrevistàvem a la gent i et deien què tenien, què volien tenir, i a partir d'aquí tu creaves quelcom que fos una solució basant en la tecnologia. I aleshores era molt agraït perquè també tu ho veies, no? Deies, mira, quan entraves a la pàgina web, deies, mira, això ho he fet jo amb tot l'equip. També em vaig trobar amb un equip de gent jove, molt dinàmica, amb moltes ganes d'aprendre, molt de treball en equip. I llavors va ser una època doncs, que vaig disfrutar molt aquests projectes perquè la gent també aprenia molt amb la gent, ens ho passava a mi. De fet, de tota aquesta gent encara som amics a dia d'avui. També he de dir l'altra part, perquè tot té llums i sombres, com diríem, que es treballava moltíssim, moltes hores, i també aquests projectes eren projectes molt grans que també el que feia és que moltes vegades hi haguessin desviaments, haguessis treballat caps de setmana, o sigui, aquesta part de part personal era una mica el que passava, però com que els projectes eren molt interessants i també era més jove, doncs ho vaig afrontar com amb molta il·lusió i també amb molt, molt d'aprenentatge. En un any et notaves com que havies evolucionat molt, també a nivell professional vaig evolucionar moltíssim, vaig començar de consultora i vaig arribar fins a cap de projecte així com molt ràpidament en aquest entorn, principalment això.
I dintre d'aquesta llarga i activa trajectòria, quins reptes t'has trobat que has tingut que superar pel fet de ser dona dintre d'aquest entorn tecnològic?
Reptes podria considerar un que jo l'identifico com a l'estil de lideratge. El món tecnològic té un 70% d'homes i un 30% de dones a dia d'avui, potser abans inclús una mica menys. I a més, el món de l'enginyeria també és un món que jo podria classificar com molt, molt mental, no? Llavors és un lideratge molt mental i també molt, molt orientat a que les coses passin, als números, etc. Llavors jo considero que tinc un lideratge d'orientació a resultats, sí, i a fer que les coses passin, sí, i a més un lideratge més humà, no? Que incorpora la part més d'orientació a persones, de col·laboració, d'empatia, d'assertivitat. Llavors, una de les dificultats que em vaig trobar és aquest lideratge que era per mi, que sumava aquestes dues coses, com posar-ho a la pràctica. I et poso un exemple. Jo, els primers comitès de direcció que vaig anar, la gent cridava molt, s'aixecava, explicava el que havia d'explicar amb una comunicació així com molt forta, molt dura, la gent, si una dada no li semblava bé, això no està bé, i la gent es discutia molt. Jo entrava com, escolta, us vinc a explicar això, si teniu preguntes, parlem, però no cal que discutim. Llavors a mi inclús m'havien dit, has de parlar més fort, has de cridar més, t'has de fer escoltar. Llavors, per mi la meva aproximació és, jo m'he de fer escoltar, sí, però no té per què ser d'aquesta manera cridant i cridant, o sigui, aixecant el to i tal. Llavors jo vaig voler de tenir aquest lideratge més integratiu, combinar les dues coses, i al principi em va costar perquè semblava que no se't validava tant si tenies aquest lideratge. Això en quant a comunicació i després en quant a equips, una mica el mateix, no? S'estilava molt a portar el projecte amb un lideratge més de jo dic al meu equip el que ha de fer, i els hi dic, i si s'han de quedar un dia, doncs els hi dius que es quedi i els obligues, i jo era més partidària d'un lideratge on sumaves a les persones, a dir, escolta, aquest és l'objectiu, hem d'entregar això, ens estem retrasant, com ho fem entre tots per fer-ho, i entre tots adaptar-nos, i potser un ve un dia, un ve un altre dia, no? I al principi se'm qüestionava que potser era massa tova. Al cap de poc, de seguida, se'm va reconèixer que estava bé per parlar els resultats, perquè jo tenia inclús millors resultats que aquest lideratge més orientat a marcar la gent que fessin les coses. I crec que aquest lideratge, jo el classifico com a mental o més emocional, es pot posar més noms, crec que les dones en general, aquesta part de lideratge humà ho tenim més en l'ADN i ens és més fàcil. Llavors jo crec que això és una dificultat que m'he trobat i que a la llarga les organitzacions han tendit més a incorporar aquests dos lideratges, no? Llavors potser això és una cosa que les dones ho tenim més. Estic generalitzant, també no tots els homes criden, això també vull deixar-ho clar, però sí que en general s'estila això. Aquesta seria una, i la segona et diria el tema de combinar la vida professional i la vida personal. També el món de la consultoria, tecnologia i també l'altra direcció, perquè t'he comentat que vaig arribar a decidir a cap de projecte, però també vaig evolucionar cap a directiva, i en aquesta evolució cap a directiva vaig ser mare, tinc dues filles, i jo sempre des del principi he volgut calibrar, o sigui, continuar la meva carrera professional i alhora estar amb les meves filles, no? Aleshores, aquí sempre ja vaig tenir alguns biaixos de quan vaig tornar de la meva baixa maternal, jo vaig tenir dues filles amb 2 anys, el primer que em van dir molt resumit és, si no tornes al ritme d'abans, tu ja no promocionaràs més. I jo vaig dir i pensar, dic, home, sóc jove, tinc tota una vida professional per davant, d'aquí que em jubili, crec que tinc temps de fer una carrera professional i alhora sé combinar amb la vida personal. Llavors aquí sí que doncs, vaig fer servir més estratègies de dir, bueno, primer d'acompassar la meva carrera professional al meu ritme personal, aquí en aquest cas el meu marit també va fer reducció de jornada i crec que la corresponsabilitat de la família i de la casa és important i també abordar això. Crec que amb això s'ha millorat molt. La meva filla gran té 19 anys. el que són les reduccions de jornades i el ritme personal de la carrera crec que ha millorat molt. Encara queda un camí per fer, però principalment m'he trobat amb aquestes dues dificultats, no? I estic parlant de la criança, però per mi, a dia d'avui, crec que és molt important balancejar. Hi hagi un equilibri entre la vida professional i la personal, independentment si tens fills o no, perquè tu també has de tenir la teva part personal, el teu temps, independentment per dedicar-lo a lo que sigui, i això també et dona una part més humana que pots transmetre a les companyies, no? Perquè crec que això també et dona un equilibri. Hi ha gent que s'agafa baixes per estrès laboral i crec que això és un senyal de que alguna cosa no s'està fent bé. Llavors, vida personal i vida professional és compatible i ha de ser compatible perquè les organitzacions siguin més humanes.
De tota aquesta carrera que has passat per tot arreu i has tingut aquests reptes que ens acabes de comentar, de quin projecte o de quin assoliment et sents realment més orgullosa i per què?
Bé, doncs aquí et nomenaria. Jo vaig introduir tot el que són les metodologies àgils, ANTT, que és una forma de treballar que és una mica diferent. És a dir, quan hem començat a parlar, deia, doncs jo quan vaig entrar en projectes molt grans, molt a llarg plaç, no? Que seria com grans elefants que eren, costaven de dissenyar, costaven d'implementar i s'entregava valor doncs, al cap d'un any o dos. Aleshores, si tu et volguessis menjar un elefant, no? Entre que el cuines, el fas i han de passar 2 anys, potser ja t'ha passat les ganes de menjar elefant o ja es menja una altra cosa. Sempre diuen que s'ha de trossejar l'elefant. Llavors, les metodologies àgils és una metodologia que tenen per mi dos grans coses. Una, que volen entregar valor de forma temprana. És a dir, que tu, si fas una solució de negoci, al cap de poc puguis entregar un trosset que ja porti valor i que els usuaris ho puguin fer i que amb aquest valor tu puguis anar construint lo següent. És a dir, si tu fas una web i tu dius, mira, venga aquest producte interessa, doncs vaig construint aquest o l'altre en funció dels teus usuaris i les necessitats i com va canviant el mercat. I la segona cosa que té, que a mi m'agrada molt, és la col·laboració i la transparència. És a dir, que la gent entengui què va fer i que es faci això de forma col·laborativa i totes les persones es puguin desenvolupar. Llavors jo vaig introduir això aquí a NTT com a una iniciativa, ha funcionat molt bé i el resultat que va tenir tot això és dos grans coses. Una, que els projectes fossin més iteratius, s'entreguessin valor de forma temprana i fossin més fàcils de fer i més orientats al canvi i que la gent estigués més motivada. I crec que això també fa que doncs, ajuntem aquesta part com de lideratge humà que hem anat comentant. I això ho vaig estendre no només a Espanya, sinó a Llatinoamèrica, i vaig conèixer molta gent allà, vaig poder viatjar, gent de diferents cultures, gent que encara som amics, i també és algo que integrar, conèixer gent de moltes cultures, crec que és una cosa que t'aporta molt a nivell personal, també.
I ara, més enllà de la teva persona, en general, com veus o com creus, sobretot, que està evolucionant el paper de les dones en el sector tecnològic?
Jo crec que les dones donem visibilitat a la diversitat, és a dir, crec que en el món en el que estem hem de tenir un món més inclusiu, més divers i que tothom se senti representat, tothom se senti a gust en una organització o a qualsevol lloc. Llavors les dones som la cara visible d'aquesta diversitat. Llavors en un col·lectiu qualsevol, tu pots mirar bibliografia i et dirà, l'equip ideal és l'equip multidisciplinar, que són persones que tenen diferents capacitats perquè així la suma multiplica. Aleshores, el que té de bo l'equip multidisciplinar és que sumes moltes capacitats. El que té difícil és que et costa més d'entendre, perquè normalment tu t'entens més amb el del costat, si és una persona que és igual que tu, pensa igual. Aleshores, la diversitat té l'avantatge de que en una taula se senten 10 persones i suma moltes capacitats, però ara ens costarà més entendre'ns. Aleshores, les dones som la cara visible d'aquesta diversitat, perquè la diversitat no només és per gènere, també pot ser gent amb diferents capacitats o discapacitats, pot ser per orientació sexual, religiosa, però també hi ha una diversitat que seria la que diuen cognitiva, que és cada un som diferents, no? Hi ha diferents tècniques que et perfilen, dius, hi ha persones més creatives, persones més analítiques, llavors persones que són més orientades a un altre tema, llavors, o la comunicació. Llavors, quan tu sumes aquesta diversitat, fa que tot això es multipliqui. I crec que la dona, fem les dones, donem aquesta cara visible, però el repte que tenim com a societat és integrar tot diversitat i tenir una cultura inclusiva que faci com tu ets, independentment del teu gènere.
L'última pregunta és, realment, aquest programa que estem Activant és, entre altres coses, bueno, primer per donar a conèixer perfils com el teu, però després per intentar fomentar vocacions o treure dubtes amb aquestes nenes i adolescents que estan pensant si sí o si no atrevir-se a una carrera tecnològica. La pregunta és quin consell els donaries a aquestes noies que estan dubtant?
Bé, aquí crec que també s'ha de conèixer bé el món tecnològic, perquè jo crec que a vegades encara hi ha molts biaixos de tot, però un dels biaixos és que si tu estàs en un entorn tecnològic, estàs amb l'ordinador programant. Llavors, crec que l'entorn tecnològic al final és molt de disseny solucions. Nosaltres aquí ens agrada molt dir que el nostre propòsit és connectar la tecnologia i les persones. Llavors, avui en dia, a més amb el repte que tenim davant de la intel·ligència artificial que automatitza molt tota la manera de programar, les solucions tecnològiques, encara més el paper de la gent que estem en tecnologia és més de dissenyar solucions que no pas programar o fer-les, no? Llavors, hi ha molts àmbits en l'àmbit tecnològic, des de dissenyar aquestes solucions, des de processos de transformació digital, com estem nosaltres, també hi ha una part també hi ha molts equips treballant en això. Llavors, jo el que diria principalment és que s'informin bé, perquè crec que al final la tecnologia és un medi per un propòsit, no? Que pot ser això, inclús, per exemple, connectar tecnologia amb persones, inclús en l'àmbit de la medicina. L'altre dia estava amb una amiga que es dedica a temes més de biomedicina, no? Que hi ha sistemes per tractar la diabetis o per fer analítiques de sang o per estudiar determinar diferents patrons que compleixen certes malalties per detecció precoç, etc. Llavors, crec que hem de mirar més aquesta part. I després que per sota això la tecnologia ens ajudarà a que això sigui fàcil, no? Que això abans potser ho calculàvem més a mà, ara doncs no és tan així, però apretes un botonet i tot això que t'imagines passa. Aleshores, principalment el que diria és això, doncs primer connectar amb el seu propòsit, la seva vocació, i això, doncs, com a través de la tecnologia es pot accelerar perquè el que tu vulguis fer es pugui fer i que la tecnologia sigui un medi principalment d'acceleració d'aquest propòsit, no? Més de carrera professional.
Era l'última pregunta, però tinc una última perquè un paper important amb tot això de les nenes és l'educació, o sigui, a casa, no? Tu tens dos filles. Què diries als pares? Com hem d'enfocar l'educació de les nenes perquè perquè tots aquests biaixos i aquests entrebancs doncs, es despegin?
Mira, aquí, per exemple, aquí a NTT tenim un programa de diversitat que li direm, de fet, el nom que li diem és Uniqueness, que a mi m'agrada especialment perquè és que totes les persones som úniques, independentment de la nostra etiqueta. Llavors, nosaltres hem fet un programa de seguiment de les carreres executives, perquè nosaltres tenim un 70-30 de dones a l'empresa, que és la mitja de mercat, però en canvi, si tu vas mirant en mànagers, directores i sòcies, va baixant el tant per cent i s'ha estudiat molt el per què. I una de les conclusions que s'arriba és que hi ha un biaix cultural en general, és que en l'home se li detecta més el potencial, és a dir, tu veus un noi que dius, ostres, aquest pinta maneres, com diríem, i de seguida l'empenys, vinga, va, fes això, li dones projectes perquè arribi, i en una dona s'opta més per que demostri que això ho sap fer. Això és un sesgo o un biaix inconscient, evidentment, no és expressament. Llavors, en el món personal també passa, i posaré un exemple que a mi sempre m'agrada posar, que és, tu vas a un parc infantil, jo he estat a molts parcs infantils, i segurament la majoria de gent que té fills també, i veus un nen baixant pel tobogan i és vinga, valent, i baixa una nena que té la mateixa edat i el meu mateix cos i diu, cuidado que no caiguis. Llavors això és un biaix de casa, perquè potser, o sigui, des de petit és el mateix el cos d'un nen, d'una nena, i o també es posa l'exemple de bicicleta, o sigui, en el nen és com vinga, valent, i a la nena cuidado, cuidado. Llavors això sí que ho hem de treballar, perquè les nenes, els nens són igual de valents, igual de talentosos, és un tema de que tu, independentment si ets nen o nena, què és el que tu vols fer, connectar amb la teva autenticitat, a què et vols dedicar, però o sigui, donar-los aquest espai igual si és un nen com una nena, perquè al final tots tenim les nostres fortaleses i les nostres àrees de treball a desenvolupar i que ens connectem molt amb això i que siguem tots valents, emprenedors, etc. Llavors crec que això ve molt de casa, igual que ja te'n podria dir més, des de veus si tens nebots o fills amics, hola, què, com et van les coses? I a la nena, hola, que guapa que estàs. I dius que també pot estar guapo el nen. Llavors hem de revisar molt els nostres biaixos perquè limiten molt. Aleshores, hem d'educar els nostres fills des de la valentia, la llibertat, l'emprenedoria, sempre connectant amb el que tu vols fer i respectar també el que volen fer, perquè també nosaltres potser, almenys jo, en general, quan érem més petits, t'encaminaven molt, no?, a l'escola, a casa, tu cap aquí, o si el teu pare era metge, cap a metge. Llavors, els hem de donar la llibertat, però alhora seva, aquesta que siguin valents i emprenedors i acompanyar-los en el camí de dir, bueno, facis el que facis, jo estaré aquí per ajudar-te, no? Jo ho veig així, bàsicament.
D'acord, Eva, doncs gràcies, gràcies per l'entrevista, pel teu temps i pel teu coneixement i
Molt bé.
fins la propera perquè tornarem a entrevistar-se. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I ara ve TocTec, l'espai on la Marta Clua ens fa el resum d'un llibre, d'una novel·la que té un toc tecnològic.
Hola a tots i a totes. Avui a TocTec us recomano una novel·la publicada fa més de 50 anys on se'ns planteja una comunitat on les dones són, en aparença, unes esposes perfectes. Es tracta de Les mujeres perfectes, d'Ira Levin, publicat el 1972 i que en castellà es va reeditar el 2002 per Ediciones B. Us faig 5 cèntims de la història. Un matrimoni progressista, la Joana, en Walter i els seus dos fills, es traslladen a la idíl·lica i tranquil·la ciutat de Stamford, amb l'objectiu d'iniciar una nova vida lluny del brogim de la ciutat, i on la Joana espera poder dedicar temps a consolidar la seva incipient carrera com a fotògrafa. Als pocs dies d'instal·lar-se, la Joana queda totalment desconcertada en adonar-se que totes les dones de Stamford segueixen un mateix patró. Sempre van ben arreglades, es dediquen plenament a les tasques de la llar i, sobretot, sempre se les veu somrients i amables. En Walter és convidat a formar part del club social on només s'hi permet l'accés als homes de Stamford. Al principi, tant en Walter com la Joana hi recelen, però confien en que la situació d'exclusió de les dones es pugui anar modificant. La Joana inicia també una relació d'amistat amb dues dones, la Bobby i la Charmaine, que s'allunyen de la imatge idíl·lica que transmeten la majoria de les dones. La Joana i les seves noves amigues comencen a sospitar que hi ha quelcom d'estrany en el comportament uniformat i servicial de les dones de Stamford, que actuen com si fossin robots, i sospiten que els homes de Stamford amaguen alguna cosa dins del seu club masculí. La seva preocupació creix quan al cap de pocs dies les seves recent estrenades amigues també comencen a canviar i comença a témer que la Joana serà la següent. No patiu, no us ho desvetllaré, però sí que us diré que la tecnologia hi té alguna cosa a veure. Ens trobem davant d'una novel·la breu, aparentment senzilla i de lectura àgil. Però no us enganyeu. Al darrere d'aquesta història hi ha Ira Levin, mestre del terror i autor de les conegudes obres com Els nens del Brasil o La llavor del diable. Les històries d'aquest autor s'enforteixen portant-te a llocs aparentment tranquils. Una família de somni, uns veïns encantadors, una vida tranquil·la i idíl·lia, sense perills de la gran ciutat, i quan ens té totalment eclipsats en un món perfecte, tendint-se en un malson. Com a curiositat us diré que el terme Stamford Wife, és a dir, les dones de Stamford, deriva d'aquesta novel·la i s'utilitza en anglès, sobretot als Estats Units, com una manera satírica de referir-se a dones conformistes i que no qüestionen el seu suposat rol al servei del seu marit. Tot i els avenços aconseguits pel feminisme en els darrers anys, també han sorgit resistències i debats intensos. Per això cal seguir lluitant per fer de la igualtat una realitat per a totes. Espero i desitjo que us agradi tant com a mi.
Bé, doncs això ha estat tot per avui. Hem tingut el privilegi d'escoltar, a part de la Marta Clua, l'Eva Roura, que és una veu potent dins el món tecnològic i ens ha parlat amb claretat, compromís, sobre lideratge, transformació digital, conciliació i inclusió. Hem conegut el seu recorregut des dels seus inicis com a enginyera fins a esdevenir una referent dins el sector TIC a Catalunya. I de la mà de la Eva hem reflexionat sobre com la diversitat enriqueix els equips i fa créixer les organitzacions. La Eva ens ha deixat missatges potents que cal liderar amb empatia, que la tecnologia ha de posar-se al servei de les persones i que les nenes i les joves tenen un lloc clau en el futur digital. Res més. Us emplaço a sentir el Món és Digital la propera setmana.
I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com
hola@barcelonadot.com.
Estarem encantats de rebre les vostres propostes. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.